Molt bon dia, sol les 8.
Bon dia, de cel més tapat. El pas de diversos fronts faran que el sol sigui car de veure aquest dilluns, amb més probabilitat de pluja entre la tarda i nit.
Molt bon dia, avui és dilluns, és 21 de novembre i esteu escoltant el Supermatí a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Un Supermatí que avui començarem destacant diversos temes, però que també és un dilluns, una setmana que la comencem amb uns termòmetres una mica més baixos que el que hem estat repassant durant els darrers dies, perquè, per exemple, ara en aquests instants a la Tallada d'Empordà tenim una temperatura de 7 graus, després unes altres que ja s'apropen més als 8, com per exemple el 7,7 a Torroella de Montgrí, el 7,9 a la Bisbal d'Empordà o el 7,8 a Palafrugell. I en el cas de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, la temperatura és una mica més alta. Avui tindrem un Supermatí en el qual també destacarem diverses qüestions, com per exemple parlarem dels pressupostos de l'Ajuntament de la Bisbal, també repassarem una notícia de Palafrugell que Alfons Rius no serà el candidat dels comuns a l'Ajuntament de Palafrugell a les pròximes eleccions. També parlarem de la Policia Marítima de la Generalitat que patrullarà les 24 hores del dia, o també destacarem alguna altra notícia, com per exemple que Begú millora els accessos a la zona de Sa Fontança. Unes notícies que evidentment us les explicarem amb tot l'equip que fa possible aquest programa i per tant els anirem a saludar. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També saludarem en Gerard Escaig, molt bon dia.
Bon dia.
I també saludarem en Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Rafael Corbí, en aquest cas també, molt bon dia.
Bon dia.
Un Supermatí que, com us dèiem, tindrem diversos titulars que els destacarem tot seguit en aquests minuts. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aprova inicialment els pressupostos pel 2023. Maria Alzina.
Es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, que són Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i En Comú Guanyem. El pressupost consolidat per l'any 2023 és de 17.938.302 euros amb 39 cèntims.
L'Ajuntament de Palamós fomenta l'implantació de negocis en locals buits i l'impuls del coworking. Gerard Tascaig.
L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós ha obert aquest 17 de novembre els terminis per sol·licitar els ajuts en règim de concurrència no competitiva per a dues convocatòries que tenen una dotació econòmica global de 34.000 euros.
La Costa Brava tanca una temporada en rècord de creuers amb 63 escales, un 26% més que l'any 2019, Maria.
Això suposa un increment del 26% en comparació amb l'any 2019. Els ports de Palamós i Roses reben més de 50.000 passatgers, amb un impacte econòmic de 4,8 milions d'euros en el territori.
La Policia Marítima de la Generalitat patrullarà les 24 hores del dia, Gerard.
La unitat de la Policia Marítima dels Mossos d'Esquadra donarà servei les 24 hores del dia durant tot l'any a les costes catalanes. Aquest primer estiu del servei complet, la Policia Marítima ha fet més de 2.500 hores de patrullatge amb unes 300 identificacions i una quarantena de persones i embarcacions assistides.
I Maria Monràs rehabilita els carrers de Santiago Banyeres i Pau Casals amb una ajuda de la Diputació de Girona.
Aquests dos carrers es troben a la urbanització Torre Simona i, tal com explica l'alcaldessa del municipi, Vanessa Peiró, estaven molt deteriorats pel volum de circulació a la zona.
També destacarem que l'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa una línia d'ajudes econòmiques per fomentar l'ús de la bicicleta i al mateix temps incentivar-ne la compra en establiments especialitzats del municipi. Aquesta campanya es posa en marxa per primera vegada i incorpora subvencions que poden arribar fins als 500 euros per fer-se per comprar bicicletes elèctriques. Per altra banda, també destacarem en aquest cas a Palafrugell que Alfons Rius no serà el candidat a les pròximes eleccions municipals pel que fa al partit de Palafrugell En Comú Podem. I també canviarem de qüestió en aquest repàs de titulars. perquè baixen un 23% els accidents amb ciclistes implicats a les carreteres de les comarques gironines. Miquel, 40.
En concret, s'ha passat de 118 a 91, tenint en compte el mateix període de l'any passat, de l'1 de gener al 15 de novembre. Les comarques amb més accidents registrats aquest 2022 són les de Costa, el Baix Empordà amb 22, l'Alt d'Empordà amb 17 i la Selva amb 14. Segueixen el Gironès, on també se n'hi han produït 14.
Gràcies, Miquel, per aquest repàs i canviem de qüestió perquè comença el procés de selecció pel curs FPO Dual de Socorrista en instal·lacions aquàtiques i de tècnic de natació a Palafrugell. Rafael Corbí.
La formació consta d'una part teòrica i una part pràctica amb un total de 630 hores i en la que s'obtindran dos certificats de professionalitat. Carme Ramírez, del SOMI.
Aquest curs, bueno, és un format nou. Fins ara el que es feien eren certificats de professionalitat i això és una formació dual ocupacional, que és formació professionalitzadora amb alternança, que vol dir que es combina formació, contractació i orientació. Sí. Llavors, és una formació que des del primer dia els joves tenen un contracte de treball.
Aquesta formació arriba a la seva quarta edició i està totalment subvencionada i impulsada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
I Begú millora els accessos a la zona de Sa Fontança.
Les obres comportaran, durant la seva execució, restriccions d'aparcament i de circulació de vehicles.
I en el repàs esportiu del cap de setmana comencem amb dos mals resultats en el futbol d'equips del Baix Empordà. Primer de tot parlem del Palamós, que tot i fer un bon primer temps, va acabar perdent amb claredat a Figueres. Sergi Villena.
Després d'una setmana agitada, amb la destitució del tècnic Joan Bayona, els blau i grocs arribaven a l'estadi de Vilatenim amb ganes de capgirar la situació. Els palamosins es van avançar per 0-1 amb gol d'Enrique i van marxar al descans amb aquest avantatge, que malauradament a la segona part no van poder mantenir.
I seguim amb el Calonge, que va perdre el camp del Tossa i baixa fins al quart lloc, Sergi.
Triomf per 2-0 dels de la Selva, que deixen enrere els calongins en la classificació de segona catalana.
I en hoquei patins, derrota del Palafrugell a Lleida.
Els baixempordanesos van perdre per 5-3 davant de l'Alpicat Lleida, malgrat haver anat per davant en el marcador en la primera part i arribar a empatar el partit a 3 gols a 19 minuts pel final.
El Castelldefels es va imposar al Bisbal Bàsquet en un final de partit trepidant.
Partit igualadíssim, com era de preveure, amb un pavelló vell ple a vessar animant el sol gironès, i 76-78 final, i el Castelldefels supera ara el Bisbal Bàsquet en la classificació amb un triomf més.
En l'àmbit d'equips de Girona destaquem la còmoda victòria de l'Uni contra l'Estudiantes.
Les gironines, després del triomf a l'Eurolliga contra el Sopron Hongarès, van regalar a l'afició de Fontejau un partit plàcid en el qual van guanyar per 87-75 sense massa dificultats.
I el bàsquet Girona es queda sense benzina a la pròrroga i perd contra el Gran Canària.
Els gironins van aconseguir forçar el temps extra després d'un partit irregular, però els canaris van jugar la pròrroga amb molta concentració i es van acabar imposant per 69-78.
Moltes gràcies i ara saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps d'aquest dilluns. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Aquest passat cap de setmana hem notat una notable baixada de la temperatura. Continuarà aquest ambient fred durant aquesta setmana?
Déu-n'hi-do, amb el descens tèrmic que hem notat dissabte i diumenge passats, arribant a fregar els 0 graus en zones enclotades de l'interior del Baix Empordà. Aquesta setmana comença freda, però no tant a causa d'un cel més tapat, que si bé deixarà un ambient de poc confort tèrmic a les hores centrals del dia, amb màximes de 15-16 graus, els mateixos núvols impediran que el termòmetre baixi tant, amb mínimes de 5-8 graus la propera nit. El pas de diversos fronts són els responsables d'un dilluns entre mig i estones molt ennuvolat i pot caure alguna gota o plogim ja aquest matí, però serà entre la propera tarda i nit quan arribarà el gruix de la precipitació associada a un segon sistema frontal, aquest més actiu. Al matí el vent dominant serà de component sud amb lleugera mala mar i la propera nit, un cop hagi passat el front, entrarà vent del nord, tot i que efímerament, però deixant, això sí, mar de fons i maregassa. Demà, dia més tranquil, més estones de sol, especialment durant la segona meitat del dia, a l'espera d'un nou front que arribarà entre dimecres i dijous vinent.
Moltes gràcies, Albert. I també és moment de destacar algunes altres notícies d'àmbit general. 5 minuts i arribarem ja a un quart de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Precisament, un dels titulars més destacats és que el 8,8% d'adolescents catalans expressen ganes de morir-se segons una macroenquesta. Un qüestionari d'educació i salut a 2.000 centres i 267.000 estudiants mostra que prop d'un 12% arrossega seqüeles mentals importants arran de la pandèmia. I és que queda molt clar que la pandèmia va tenir un gran impacte en la salut mental dels adolescents a Catalunya. Com dèiem, un 8,8% dels alumnes diu que cada dia o gairebé cada dia sent que té ganes de morir-se o adormir-se i no tornar-se a despertar més, i un 5,9% pensa amb la mateixa freqüència a fer-se mal o lesionar-se de forma voluntària. Ja en àmbit general, Qatar està en el punt de mira per les crítiques que aigualeixen l'organització del Mundial. En aquest cas, el país vol situar-se en el tauler de joc internacional, però els morts en la construcció dels estadis i les vulneracions dels drets humans ho enfosqueixen. En aquest cas, és un dels altres titulars, i també que crida l'atenció que Qatar és la gran quantitat d'homes que hi ha. 3 de cada 4 habitants són del gènere masculí. I precisament també canviem de qüestió perquè hi ha un acord històric a la COP27 per compensar els països pobres afectats per la crisi climàtica. Això sí, el text final no recull les demandes dels països que volen la fi progressiva de tots els combustibles fòssils i manté la reducció gradual de l'ús del carbó, un acord aconseguit l'any passat. Aquests són alguns dels titulars que destaquem en aquests instants al Supermatí. I ara serà moment de fer el comentari d'opinió del dia d'avui que ens el porta en Martí Sabrià. Molt bon dia.
Les darreres setmanes he tornat a assistir, com faig d'ençà de la seva creació el 2013, alguns dels sopars meritats d'aquest programa anyal que la complicitat de la cuina a l'Empordanet i la deu Empordà van engendrar fa una dècada. Més enllà que és una magnífica oportunitat de menjar molt bé i de conèixer en un mateix àpat la varietat de vins del celler de Torn, permet copsar la magnífica i necessària cooperació entre el sector primari i el terciari del mateix territori per posar en valor els productes que amb tant d'esforç i de manera tan anònima produeixen els pagesos. Una sinergia de complicitat entre dos sectors que alguns volen situar a les antípodes un de l'altre. Una sinergia que no només ha generat una millora constant dels nostres vins, sinó que un cop posats a l'aparador dels millors restaurants de la comarca, aquests han incrementat de manera notable el seu prestigi i naturalment el seu preu, fins a generar una bona rendibilitat pels que s'adiquen a l'elaboració de vins, l'única manera de garantir que aquest món rural no s'extingeixi. En el cas de l'Empordà, com també el Montsant o el Priorat, es tracta en general d'elaboradors majoritàriament joves, que en molts casos han retornat al món agrícola després que la generació anterior, la dels seus pares, fes mans i mànigues per trobar una feina menys sacrificada i fugir del món rural. Cal donar les gràcies a aquests vinaters, com també els que es dediquen al món de l'oli, no només per elaborar productes excel·lents, sinó per ser els jardiners d'aquest paisatge empordanès sobre el que sustenta bona part de l'orgull de pertinença a aquesta terra dels que som d'aquí i fins i tot de molts dels nouvinguts.
Un minut mal comptat, arribarem ja a un quart de nou d'aquest matí. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà aprova inicialment els pressupostos pel 2023. Es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, que està format per Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP i En Comú Guanyem. El pressupost consolidat per l'any 2023 és de 17.938.300,2,39 euros. Maria Alzina, molt bon dia.
D'una banda, pel que respecta a la previsió de despeses, el capítol de despeses de personal, el pressupost s'ha previst ja els increments anunciats pel govern espanyol. Pel que respecta als sous dels funcionaris públics, si es continua amb el procés de reestructuració de places de l'Ajuntament amb la finalitat de reforçar-ne l'estructura interna. El cost del capítol 1 per aquest any 2022 serà de 7.274.949,23 euros, el que representa un 51,80% dels ingressos corrents previstos. D'altra banda, els capítols 2 i 4, el document aprovat inicialment, contempla seguir comptant amb una previsió pressupostària important pel que fa a les partides de manteniment i millora dels espais públics de la ciutat. Es mantenen amb caràcter genèric les partides creades per donar suport a la ciutadania i s'ha tingut en compte l'increment del subministrament d'electricitat, gas i carburant a l'hora de dotar el capítol 2. També es manté, tot i que s'ha reduït en relació al pressupost de 2022, el capítol 4 de subvencions. Pel que fa al capítol 6, a inversió, l'alcalde va explicar que cal seguir fent esforços per anar-se posant al dia en matèria d'inversió. I per aquest any 2023, a més, cal tornar a pressupostar algunes de les inversions previstes pel 2022, com els vestidors al pavelló municipal d'esports.
I quina és la previsió d'ingressos que contemplen des del consistori de la Bisbal?
Pel que fa a la previsió d'ingressos, el capítol 1 és de 4.198.500 euros, amb un increment de 100.000 euros als impostos directes, ja que aquests darrers dos anys s'ha treballat la revisió dels padrons de l'IBI urbana. En el capítol 2 es preveuen ingressos de 180.000 euros, 4.721.310 al capítol 3 i 4.861.387,50 pel capítol 4. En quant a l'increment de les previsions inicials per la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus, s'incrementa en 75.000 euros respecte a l'any 2022. El capítol 4 s'ha tingut en compte l'increment del 5% en l'aportació de l'Estat i s'ha tingut en compte l'ingrés de les subvencions que de forma continuada han esdevingut recurrents o subvencions de nova creació. Finalment, al capítol 7, la Bisbal comptarà amb dues subvencions de l'ACA per un import aproximat de 400.000 euros i de 322.051,18, una de les quals a dia d'avui ja s'ha demanat i l'altra està en tràmit. L'Ajuntament també comptarà amb la subvenció Next Generation del Ministeri de Transportes d'1.328.162,36 euros que permetrà dur a terme els treballs de millora d'eficiència energètica de l'edifici de les Escoles Velles, l'accessibilitat i la seva conservació. Cal recordar, però, que el consistori també ha optat a 6 fons Next Generation més i que, si s'aconsegueixen, es farà la deguda modificació pressupostària.
L'arquitecte i ecologista Josep Ferrés serà l'alcaldable de Palafrugell en Comú Podem. En recordem que aquest partit va presentar Josep Ferrés, arquitecte i membre de l'associació Salvem el Golfet, com a candidat a l'alcaldia a les pròximes eleccions municipals. Va ser en una roda de premsa el passat divendres 18 de novembre. També hi van haver les intervencions de Laura López, diputada al Congrés per les Comarques Gironines, i Alfons Rius, regidor de l'Ajuntament de Palafrugell des de l'any 2019 i per Palafrugell en Comú Podem. La primera intervenció va ser la d'Alfons Rius, que va transmetre la seva confiança en el nou cap de llista, Josep Ferrés. El regidor palafrugellenc va recordar que l'any 2019 no va ser l'alcaldable i que passa el relleu amb total convenciment. Per la seva banda, Josep Ferrés Marcó va agrair la generositat de l'actual regidor dels Comuns a Palafrugell i va mostrar ple convenciment en el pas que dona. A més, també va posar de manifest la importància de fer un pas en la gestió política, en aquest cas també per dur a terme les mesures de protecció i conservació del medi ambient a les que hi està treballant. Recordem que, com us hem dit, que és membre de l'associació Salvem el Golfet, federada amb SOS Costa Brava, on realitza tasques d'assessorament i divulgació des de fa 6 anys. A banda de les qüestions mediambientals, el nou cap de llista considera que la gestió política és clau per abordar els problemes més urgents. I canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Palamós fomenta l'implantació de negocis en locals buits i l'impuls del coworking perquè obrin la sol·licitud d'ajuts per a dues convocatòries que tenen, atenció, una dotació econòmica global de 34.000 euros. Gerard Escaig.
Es tracta concretament d'un ajut per al foment de l'obertura de nous establiments i un segon destinat a incentivar l'emprenedoria i l'ús de coworkings al municipi. Tant una com l'altra es podran sol·licitar fins al 17 de desembre presentant la documentació al registre municipal o per internet. L'ajut per a l'obertura de nous establiments comercials s'emmarca dins del Pla de Dinamització de Locals Buits. Un espai, una oportunitat. L'objectiu d'aquesta convocatòria amb una dotació econòmica total de 24.000 euros és fomentar la implantació de negocis en els locals buits del principal eix comercial de Palamós, contribuint també a la consolidació dels nous establiments que s'instal·lin.
La convocatòria destinada a l'ús de coworkings al municipi amb una dotació global de 10.000 euros vol incentivar l'emprenedoria en espais de treball compartit.
D'aquesta manera es dona resposta a les noves maneres de treballar que des de l'afectació de la Covid-19 han esdevingut cada vegada més rellevants. Per això proposa crear una línia d'ajuts per a activitats econòmiques de nova creació que s'instal·lin en espais de coworking amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament econòmic, la innovació, la formació d'ecosistemes emprenedors i l'ocupació a Palamós.
La Costa Brava tanca una temporada en rècord de creuers amb 63 escales, un 26% més que l'any 2019. Això suposa un increment del 26% més en comparació, com dèiem, aquest 2019.
La pandèmia que va deixar els ports sense cap creuer l'any 2020 i amb només 9 el 2021 ha quedat definitivament enrere i un total de 50.307 passatgers han arribat al litoral gironí fent escala a bord d'un vaixell. L'impacte econòmic estimat de l'activitat d'aquesta temporada és de 4,8 milions d'euros al territori. Dels 63 creuers, el 90% funcionen amb motors híbrids i el director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha subratllat que la sostenibilitat i l'electrificació dels ports és un dels reptes de futur pel sector.
La unitat de policia marítima dels Mossos d'Esquadra donarà servei les 24 hores del dia durant tot l'any a les costes catalanes. Aquest primer estiu de servei complet, la policia marítima ha fet més de 2.500 hores de patrullatge, amb unes 300 identificacions i una quarantena de persones i embarcacions assistides, Gerard.
Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha valorat el desplegament marítim al litoral català d'aquest cos policial dedicat a la vigilància a espais naturals marítims, ports i platges. El conseller ha subratllat que estem convençuts d'assumir totes les funcions de policia integral i ordinària a tot el territori de Catalunya, com explica el conseller Elena. També assegura que estan convençuts de poder assumir les funcions inclosos al mar territorial i també donar suport al medi marítim i aquàtic a qualsevol de les altres unitats dels Mossos d'Esquadra a les seves tasques.
Durant el període estivenc, les quatre embarcacions disponibles han cobert esdeveniments esportius i lúdics, han auxiliat usuaris del mar en situació de perill i també han donat resposta a les problemàtiques sobrevingudes, com el rescat.
A més, per tal d'augmentar la versatilitat a l'hora d'actuar des de les embarcacions policials, dins de la tripulació s'ha introduït la figura del rescatador. Es tracta d'aprofitar la formació específica que tenen els integrants de la unitat de la policia marítima per llançar-se a l'aigua i així donar resposta a qualsevol servei que ho requereixi, especialment pel que fa al rescat i salvament.
El balanç de l'activitat policial d'aquests tres mesos d'estiu s'ha traduït en 294 persones identificades, més de 150 actes per infraccions administratives tramitades.
A més, també s'han fet 55 serveis de protecció d'esdeveniments marítims, 35 inspeccions a empreses del sector i 24 serveis de recerca, localització i salvament de persones, entre d'altres. Les actuacions policials més destacades han estat el rescat de dos banyistes, pare i filla, desapareguts al mar durant la revetlla de Sant Joan en una platja de Tarragona i localitzats en una boia a 200 metres de la platja. L'assistència i l'evacuació del tripulant d'un veler amarrat prop de la platja de Llafranc, que necessitava assistència mèdica, ha estat també una de les altres actuacions policials.
Mont-ras rehabilita els carrers de Santiago Banyeres i Pau Casals amb una ajuda de la Diputació de Girona. Aquests dos carrers es troben a la urbanització Torre Simona i, tal com explica l'alcaldessa del municipi, Vanessa Pairó, estaven molt deteriorats pel volum de circulació de la zona, Maria.
La il·luminació de la zona tampoc comptava amb els llums LED als fanals, per això es va sol·licitar aquesta ajuda a la Diputació de Girona.
I hem aprofitat per fer l'arrencada del paviment asfàltic actual, rebaixar-ho, compactar-ho, fer una nova pavimentació, anivellar les capes de registres i llavors s'ha aprofitat, per fer-hi un aparcament en bateria pels veïns de la zona, que això també serà molt, molt profitós, i fer tot l'encintat de panots de les voreres. Sí. Amb tota la senyalització de senyals també tant a terra com verticals. Uh-huh. I a més s'ha canviat l'enllumenat per llum d'aquesta de baix consum LED, que evidentment té un impacte de més lluminària i menys consum.
Les obres han tingut en compte criteris de sostenibilitat i s'ha treballat amb materials més respectuosos amb el medi ambient per poder sol·licitar les ajudes de la Diputació de Girona, tal com explica Vanessa Pairó. L'alcaldessa més afirma que aquestes obres s'han fet amb celeritat i han causat pocs problemes als veïns de la zona. A més, explica que les obres es van començar a finals del mes d'agost i a mitjans de novembre ja es van acabar.
I l'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa una línia d'ajudes econòmiques per fomentar l'ús de la bicicleta i al mateix temps incentivar-ne la compra en establiments especialitzats del municipi. Aquesta campanya es posa en marxa per primera vegada i incorpora subvencions que poden arribar fins als 500 euros per adquirir bicicletes elèctriques. La intenció és disposar de bicicletes pensades per fer desplaçaments d'àmbit urbà i no inclouen tipologies per anar a la muntanya. Ho explica Marc Heras a la sintonia de Ràdio Palafrugell, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament.
Tipologia de bicicletes, estem pensant doncs, en desplaçaments urbans, no estem pensant en bicicletes per anar a fer camins per les Gavarres, sinó per desplaçaments urbans, tipologia de bicicleta diferent, urbana.
Una altra línia disponible és per l'adquisició de cargo bikes, especialment pensat per a les empreses del municipi.
Una altra línia de subvencions que és per la compra de cargo bikes. Aquesta està específicament pensada per les empreses. Les empreses que vulguin fer aquesta entrega a domicili, per la zona de Palafrugell, evidentment, poden arribar a comprar dos cargo bikes per cada empresa i els hi subvencionem 500 euros a la compra d'aquestes per cada unitat, per tant, fins a 1.000 euros per empresa.
Així, la subvenció suposa una part del cost de la compra a aquelles persones i empreses que s'hi acullin. L'import total de la subvenció és de 40.000 euros, fet que col·loca Palafrugell a nivell de ciutats com poden ser Bilbao o València, les quals han estat capdavanteres en aquest tipus d'apostes per la mobilitat sostenible. La convocatòria ha sortit en tres línies de subvencions diferenciades. La línia 1, de 200 euros per bicicletes elèctriques urbanes. La línia 2, de 30 euros per bicicletes convencionals urbanes no elèctriques. I la línia 3, de 500 euros per bicicletes elèctriques tipus cargo bikes. Els destinataris de les ajudes són les persones empadronades a Palafrugell i majors d'edat d'unitat familiar a la qual algun dels membres sigui titular d'un vehicle subjecte al pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica a Palafrugell. D'altra banda, el cas de la línia 3 d'ajudes també es tindrà en compte que siguin titulars d'una activitat comercial amb local a Palafrugell o es compti amb una parada al mercat diari de la vila. Com a màxim, s'atorgarà una subvenció per unitat familiar en les línies 1 i 2 o per activitat comercial en la línia 3. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva, segons l'ordre de presentació de les sol·licituds i fins a esgotar la dotació econòmica. Cal destacar que qui hagi comprat la bicicleta durant l'any 2022 també pot acollir-se a l'ajuda. Només cal que es presenti la sol·licitud.
Comprades des de l'1 de gener, és a dir, si ja s'han comprat, doncs poden demanar aquesta ajuda, i si tenen pensat comprar-les ara, bé, època de Nadal, regals i tot això, doncs que aprofitin la campanya.
El pròxim 10 de desembre finalitzarà el termini d'ajudes per a la compra de bicicletes. Per accedir-hi, cal fer-ho a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell. Els accidents de trànsit en via interurbana amb bicicletes implicades han disminuït un 23% a les comarques gironines. En concret, s'han passat de 118 a 91, tenint en compte el mateix període de l'any passat, de l'1 de gener al 15 de novembre. Les comarques amb més accidents enregistrats aquest 2022 són les de la costa, el Baix Empordà amb 22, l'Alt Empordà amb 17 i la Selva amb 14, per aquest ordre, com dèiem. I el Gironès, on també se n'han produït 14, Miquel 40.
El coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge, admet que no saben a què es deu la tendència a la baixa, però afirma que se segueixen fent campanyes de conscienciació per protegir els ciclistes. A més, els recomanen sortir a pedalar en grup i portar també vestimenta vistosa.
En condicions normals, un grup és més segur que anar tot sol. En qualsevol cas, el ciclista sí que ha de ser el més fluorescent possible, si pot ser portar llums d'algun tipus i reflectants, això, per supost. I tot i que moltes vegades parlant els ciclistes, en associacions ciclistes ens recorden que ells tenen dret i tenen raó a circular per qualsevol tipus de via, excepte per les autopistes, sí que és veritat que tenen dret, però jo, com a persona que porta molts anys amb això, el tema dels accidents i tot això, jo no sé com aniria a no fer-ho. Intentaria buscar carreteres molt més tranquil·les i, sobretot, fer-te molt visible i intentar anar amb quatre ulls.
Entre el 2017 i el 2022, les casuístiques d'accidentalitat de ciclistes més comunes han estat caigudes, embestides i fregaments o col·lisions laterals, i les menys freqüents són atropellaments, xocs amb animals o col·lisions contra objectes sense sortir de la via. Seguint la tendència, la majoria d'accidents es produeixen amb la mateixa bicicleta, seguit dels que hi ha turismes implicats, que representen un 36,5% del total.
La majoria d'accidents són en cap de setmana.
Sí, les estadístiques també mostren que aquests accidents en via interurbana solen produir-se durant el cap de setmana i en horari de matí. Llatge ho atribueix al fet que és quan més bicicletes hi ha en vies interurbanes. En concret, la mitjana dels últims 5 anys revela que un 18,5% dels accidents es produeixen els dissabtes al matí i un 16,3% els diumenges durant les primeres hores del dia. Una incidència que dista molt del 6,7% que completa el podi i es repeteix tant en dissabte a la tarda com dimarts al matí. Per comarques on més s'han reduït els accidents amb ciclistes implicats és a la Cerdanya, en un 50%, i també a l'Alt Empordà, en un 37%, i a la Selva, en un 33,3%. Això, en comparativa amb les xifres prepandèmiques del 2019, quan se'n van produir 108 en total, un 16% més que aquest 2022, i que el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català de Trànsit defineix com a període més semblant pel que fa a les condicions de mobilitat. De fet, gairebé totes les comarques de Girona han registrat menys accidents, i només n'hi ha una, el Ripollès, on han augmentat significativament, passant de 2 a 8. Pot ser un fet esporàdic, detalla un tema de mala sort.
Des del 2019 al 2022, obviant els dos anys de pandèmia, l'única comarca que augmenta, tenint en compte que han baixat tots els accidents de bicicleta, han sigut un 16% del 22 respecte al 19, no? Van haver, en 7-8 ja en tenim 91. La comarca que augmenta, l'única comarca que augmenta significativament és el Ripollès, que ha passat de 2 a 8. No? I accidents, estic parlant, del 2019 va haver 2 i ara n'hem 8. Això també pot ser un fet esporàdic, pot ser un tema de mala sort.
Pel que fa als accidents mortals, a la demarcació de Girona no se n'ha produït cap en tot el 2022. És el primer any que es registra aquesta xifra després dels dos accidents mortals de l'any passat, un del 2020 i tres del 2019. Des del mateix Servei Català de Trànsit es plantegen que una de les causes d'aquesta reducció, lligada a la disminució d'accidents, pot ser que els ciclistes utilitzin més carrils segregats com vies verdes. També tenen sobre la taula el civisme de les bicicletes a la carretera, que s'acostumen a comportar bé en vies interurbanes, on Llatge assegura que hi ha menys actituds imprudents que dins dels municipis. Alhora, admeten també que les xifres indiquen que l'afició a les bicicletes, tant de carretera, les que pateixen més accidents, com les de muntanya, han augmentat durant els darrers anys. Per això, no es para de fer campanyes per conscienciar els conductors de vehicles motors grans, com turismes i camions, que són els que suposen més perill per als ciclistes. Diuen que els han de protegir com si fossin les motos, diu, i afegeix que només es tracta de deixar distància de seguretat i prendre paciència si no se la pot avançar en certs moments.
Gràcies, Miquel, però no baixis gaire lluny perquè tot seguit ens portes una conversa amb Simon Casanovas.
A casa nostra hi tenim cellers, hi tenim agroturisme, hi tenim, vaja, una sèrie de petits elaboradors, petits, mitjans i grans elaboradors de productes de proximitat. Això és una obvietat, però no sempre passa que hi hagi gent que tingui la capacitat de, el seu producte, generar-ne també un esdeveniment per donar-lo a conèixer, que ara per ara és una cosa que ens fa molta falta. És, per exemple, el cas de la festa d'Empordàlia, que es fa el 27 de novembre al mateix celler Empordàlia, això és a Vilajuïga. Parlar-ne una mica, saludem en Simon Casanovas, que és un dels responsables del celler. Senyor Casanovas, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Senyor Casanovas, el 27 de novembre, què és aquesta festa d'Empordàlia? Expliqui-m'ho, sisplau.
Bueno, és una festa que ja portem fent des de fa molt de temps. Abans la fèiem per Sant Martí, la fèiem al poble de Pau, amb la festa major, i fèiem un dinar popular. I després vam pensar doncs, com també podria servir una festa, diguem, més de la cooperativa, que, doncs, que per presentar doncs, el que són els nostres productes, els nostres clients habituals que venen a les botigues i sobretot doncs, per presentar el 19 que traurem sempre a finals de novembre.
Perquè vosaltres com a celler, vaja, com a celler i com a... És un trull, l'elaborador d'oli,
sí,
seria un trull.
Sí, també fem les dues coses, fem vi i fem oli.
Com a celler, expliqueu-nos, vaja, suposo que sou dins de l'ADO Empordà, expliqueu-nos una mica tipus de vins que feu, varietats...
Sí, nosaltres, diguem, som una cooperativa que és el resultat de la fusió de diverses de més petites, que era la de Vilajuïga, la de Pau i la de Roses, després una SAT que hi havia a Garriguella, això va ser l'any 2004, i a partir d'aquí doncs, van començar doncs, a elaborar diguem vins amb els nostres socis, que són els productors més tradicionals de la comarca, vull dir, els petits pagesos que tenien la seva vinya de fa generacions i que doncs, es van ajuntar als anys 60, en el nostre cas la més antiga dels anys 40, es van juntar amb cooperatives per elaborar i vendre. Nosaltres hem fet un pas més, que és posar-ho a l'ampolla i comercialitzar-ho directament doncs, als consumidors. I, diguem, com que són els productes tradicionals, els nostres vins bàsicament estan fets amb les varietats tradicionals de la comarca, que són la Carinyana i la Garnatxa per vins negres, i la Garnatxa Blanca i el Macabeu per vins blancs. També elaborem vins dolços, tradicionals de la comarca, com són les Garnatxes i els Moscatells.
Parleu d'una trajectòria que, deies, remunta als anys 60. Des de llavors, amb ara, el vi, sobretot la percepció del vi de casa nostra que tenim, ha canviat molt, no? Abans parlàvem molt de vi d'autoconsum i vi de bota, i a les cases era tradicional, qui més qui menys tenia quatre ceps i feia una mica de vi, i ara el vi català, i en particular el vi de l'Empordà, ha assolit un grau de prestigi important. Això, vaja, vosaltres ho heu viscut en primera persona.
Sí, això, evidentment, als anys 60, però es feia un vi perquè el consum del vi també als anys 60 era diferent que el d'avui en dia, era un consum de diari, cada repàs es consumia vi. Ara, doncs, el vi és més aviat com un producte festiu, no? Un moment que tens una celebració, un moment que tens un bon dinar, un bon àpat, doncs posa un bon vi. Aleshores, l'evolució ha sigut aquesta, no? Vull dir, els consumidors demanen bons vins, vins diferents dels que es feien abans, més elaborats, més sofisticats, i és el que hem estat fent doncs, durant tots aquests anys, no només nosaltres, sinó que també tots els cellers de la comarca. Aleshores, vull dir, el que hem fet doncs és, en comptes de fer grans tines on se posava tot el vi de cop per fer el vi, doncs hem anat seleccionant vinyes, els hem anat elaborant de manera separada, hem anat fent seleccions de vins, hem posat botes, hem envellit el vi i també doncs, hem donat aquest producte més sofisticat que avui en dia demanda el consumidor.
Sovint quan parlem amb algun elaborador de vi ens explica com li costa menys vendre fora que vendre a casa. No sé si és el vostre cas.
Bueno, nosaltres, diguem, clar, què considerem fora? L'exportació?
Fora, exacte, exportació a l'estranger.
Sí.
També li he de dir que per mi estranger ja seria Espanya, però m'imagino que Espanya és un mercat més complicat.
Sí, encara és més complicat que l'estranger, la veritat.
Sí, oi?
Sí. Però nosaltres, bàsicament, ho veurem tot a Catalunya. La marcació de Girona i Barcelona, bàsicament els nostres principals mercats, que sempre ens hem dedicat. Exportem també un 15% dels nostres vins els exportem, però bàsicament el nostre mercat és el català. És un mercat que ens hem dedicat des de fa ja molts i molts anys i que a poc doncs, ens han anat coneixent la gent i ens han reconegut els nostres vins i que, mira, ens han tingut fidelitat i fins avui és el nostre principal mercat.
I més restauració o particular?
Nosaltres venem, tenim les botigues, on venem molt de la nostra part de la nostra producció, una part important, sobretot el que és oli, no tant el vi, però l'oli sí, i després, diguem, venem també, que són petites cadenes, petites botigues i cadenes, i restauració, doncs, és, diguem, també és important per nosaltres, però no és tampoc el principal mercat. És un mercat que volem estar-hi més, però no aconseguim d'arribar-hi del tot.
Bueno, entenc que un dels objectius d'aquesta festa que parlàvem del dia 27 passa per aquí també, no? Per donar-ho a conèixer més i fer-ho
sí,
més accessible a tothom.
Sí, bueno, aquesta festa és una festa amb un concepte una mica diferent. És un concepte on ens trobem els mateixos socis de la cooperativa, que són els que i posem la feina doncs, perquè la festa sigui lluïda.
Sí.
I els nostres proveïdors, perquè també són gent que, doncs, que ens porten olives al trull, que també els convidem a venir, i són els clients que ens venen a les botigues, o restaurants, o qui viu, qualsevol client. Vull dir que és una festa on ens hi trobem tots, tots els que fem portar-hi, el personal que fem la feina, els socis, els proveïdors, i sobretot els clients, doncs, que ens compren. Vull dir que és una festa que sí que està dedicada, diguem, a donar a conèixer els nostres productes, però més com a festa que no pas com mercat, diguem així. No sé si m'explico.
Sí, perfectament. Però, escolti, anem una mica al detall de la festa, perquè hi ha tota una sèrie de coses de, durant tot el dia. Expliquem les activitats en particular.
Bueno, mira, normalment el que fem sempre hi ha geganters, un grup de geganters, aquest any és els geganters de Roses, que fan l'apertura la clausura de lo que és la festa en si. Després tenim un grup musical que irà amenitzant tot el matí la música, i sobretot el que tenim és un bon esmorzar popular per tota la gent que vulgui venir.
És ben bé, és ben bé la manera d'entrar la gent amb la panxa plena, eh?
Sí, bueno, sí, tot ajuda.
I tant, i tant, tot ja s'hi ajuda.
Després hi ha una zona infantil, doncs, si venen famílies amb mainada, doncs, que també tinguin la seva part de diversió, d'allò, i durant tot el matí, doncs, també anem fent tastos d'oli, així és una mica un tast d'oli amb copa, ben fet, com es fan els panells de tast, perquè la gent s'introdueixi una mica en el que és el coneixement de l'oli, i també fem una jornada de portes obertes amb un trenet que va de Vilajuïga a Pau, passant per zones d'Olivars, perquè, diguem, el que fem és, doncs, que vegin la gent on fem l'oli durant la temporada i que també puguin visitar el celler.
Abans li preguntava per les característiques dels vins, deixem que li pregunti també una mica per l'oli, perquè també és un tipus de producte que, a mesura que anà passant els anys, ha deixat de ser una cosa que teníem allà només per cuinar, per passar a ser una cosa, vaja, no sé si dir-ne delicatessen, però amb tast, vull dir que hi ha gent que ja s'hi mira molt a l'hora d'escollir l'oli en funció del que cuinarà o d'on el posarà, no?
Sí, la veritat és que sí, que cada vegada, diguem, la gent, doncs, els consumidors, doncs, es miren més el oli que compren, perquè és una cosa molt, ja coneguda, que quan millor és l'oli que fas, millor són els teus menjars, i també, diguem, que hi ha olis més saludables que els altres, els extra verges, que són molt més saludables que no pas els que no ho són. Llavors hi ha aquesta tendència, doncs, diguem, a seleccionar més els olis on seleccionaven abans. De totes maneres, diguem, l'oli és algú bàsic en la nostra dieta, que cada dia en consumim, i, diguem, és una cosa important, eh? És el que sempre jo dic, que és un actor secundari en el menjar, perquè sempre acompanya un bon plat. Sense un bon plat no es pot entendre sense un bon oli, però mai és el protagonista principal, perquè sempre és el plat que d'allò, aquesta diferència dels vins, doncs, que sempre poden, clar, que poden reinar amb una taula, en canvi l'oli sempre ajuda que la taula sigui millor.
Escolti, facin una mica...
I
sí, no, anava a dir, facim una mica una masterclass d'oli, centrem-nos en l'oli de Pau, si vol, però sí. Quin tipus d'oli hauria d'escollir per fer diferents tipus de plats o de degustacions, començant pel pa amb tomata, per entendre'ns?
Bueno, ja, sempre el que jo aconsello és consumir olis extra verges, si no és l'oli de Pau, un altre, però són els de més alta qualitat.
No, home, ha de ser d'oli de Pau, que és el que estem dient aquest matí, home.
Bueno, doncs l'oli de Pau, diguem, jo faria servir, doncs, a casa meva ho fem servir per tot, de veritat, des de fer el pa amb tomata, fer una bona amanida, afegir un fregit d'una carn o d'un bon peix, o com a fer un sofregit, vull dir, tot ajuda, vull dir, és un oli, diguem, fet en varietat aquí de la comarca, és un oli amb denominació d'origen, això també cal dir-ho, vull dir que és garantit que aquesta denominació d'origen, doncs, certifica que l'oli és fet amb olives de la comarca i segons els patrons que marca aquesta denominació d'origen, i, diguem, que serveix, doncs, per doncs, tota l'àmplia cuina mediterrània que et puguis imaginar.
Doncs, vaja, tindrem ocasió de tastar-lo el dia 27. Això ara no me'n recordo si això cau en diumenge o en dissabte. En dissabte,
diumenge, no? Sí, diumenge al matí. Ho fem de 10 de matí a 2 de la tarda.
Molt bé, doncs el diumenge 27, això recordem-ho, és el celler Empordàlia, on s'hi fa aquesta festa d'Empordàlia, 27 de novembre, celler Empordàlia, que és a Vilajuïga, concretament. Nosaltres normalment parlem pel Baix Empordà, però tampoc ens esquincem les vestimentes per pujar fins a dalt, i per tant, dèiem, 27 de novembre a Vilajuïga, i vindrem a tastar l'oli de Pau.
Molt bé, doncs com vulgueu. Penseu que també tenim molts de socis al Baix Empordà que ens porten les olives. Que
clar, molt bé. Sí. Sí. Miri, acaba de guanyar. És que pensi que aquí a la ràdio tenim gent que quan li parlem d'oli extra verge, ell, en tenim un, en Marc Clapés, un col·laborador nostre, que li parlem d'oli i d'oliva i ell pensa en oli de motor. Vull dir que el portarem cap aquí diumenge, el portarem cap aquí el diumenge, que n'aprengui una mica.
Doncs vinga, ja pot venir, que mirem d'ensenyar i poder distingir d'un de l'altre.
Bueno, en el cas d'en Marc no sé si ens en sortirem, però és igual, no passa res. Ho deixarem per la gent que som una mica més normals, que tenim una mica més de paladar. Senyor Simon Casanovas, d'Empordàlia, gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Escoltaria, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adiós.
Són tres quarts de nou d'aquest matí. Esteu escoltant el Supermatí i acabarem amb el repàs de les notícies, perquè seguirem en aquests pròxims minuts per repassar que, en termes de mobilitat i circulació, Begur millorarà els accessos a la zona de Sa Fontança.
Sí, del 22 al 25 de novembre es duran a terme tasques de reasfaltat i reparació del paviment en diversos carrers. L'actuació executada per l'empresa Robau Terrés implicarà els carrers Iolanda de Cruïlles, Ramon Berenguer, Dalmai Bernat i Carles Doms. Mentre durin les tasques, a més, hi haurà restriccions d'aparcament i de circulació de vehicles. En aquest sentit, cada carrer afectat serà senyalitzat adequadament.
I en el repàs esportiu del cap de setmana comencem amb dos mals resultats en el futbol d'equips del Baix Empordà. Primer parlarem del Palamós, que tot i fer un bon primer temps va acabar perdent amb claredat a Figueres. Després d'una setmana agitada amb la destitució del tècnic Joan Bayona, els blau i grocs arribaven a l'estadi de Vilatenim amb ganes de capgirar la situació. Els palamosins es van avançar, però a 0-1 amb gol d'Enrique, i van marxar al descans amb aquest avantatge que la segona part no es va poder mantenir. Sergi Villena.
El fins ara segon entrenador Marçal Joanola, de moment de manera provisional a l'espera de trobar un nou tècnic, s'asseia a la banqueta i semblava que l'equip tenia una altra cara en els primers 45 minuts. Però Pime, en el 48, i Pepo Soler, en els minuts 75 i 77, van establir un 3-1 que enfonsa una mica més el Degà. El Palamós és penúltim de Primera Catalana amb només dues victòries i ara ja 6 derrotes. Calen decisions amb urgència per redreçar una situació que cada vegada es complica més.
I seguim amb el Calonge, que va perdre el camp del Tossa i baixa fins al quart lloc. Triomf per 2-0 dels de la Selva, que deixen enrere els calongins a la classificació.
El Tossa arribava al partit amb confiança. Després de la victòria de la setmana passada, que els va permetre igualar a 16 punts amb el Calonge, que va descansar. Ara el Tossa és segon a només un punt del Tordera, que també va guanyar i té 20 punts, mentre que el quart és tercer amb també 19 punts. Per sota, Calonge, quart classificat, i malgrat cinquè, empaten a 16 punts. La setmana que ve el Calonge rebrà a casa el Caçà. Una bona oportunitat de sumar una victòria contra un conjunt que és el cué de Segona Catalana amb només 2 punts.
En hoquei patins, derrota del Palafrugell a Lleida. Els baixempordanesos van perdre per 5-3 davant de l'Alpicat Lleida, malgrat haver anat per davant en el marcador en la primera part. I van arribar a empatar el partit a 3 gols al minut 19, a 19 minuts pel final, Sergi.
El corredor Mató tornava a competir a l'hoquei Lliga Plata després d'haver tingut 3 partits pendents per les absències de jugadors que disputaven el Mundial d'Hoquei. Els de Cesc Linares arribaven, doncs, a la cinquena jornada de la competició, havent jugat un únic partit a casa contra el Vic, en el qual van salvar un punt. Però ahir, a la pista de l'Alpicat Lleida, tot i que van oposar resistència, van acabar sucumbint davant de la rauxa local. Gerard Pujol avançava 0-1 als palafrugellencs. El lleidanet empatava mitjançant serret, però els blanquinegres tornaven a adelantar-se amb gol d'Osorio. Dos gols consecutius de Serret van posar el 3-2 al marcador abans del descans. A la represa, el corredor Mató va empatar de nou gràcies al gol de Gerard Pujol, però Ballestero i novament Serret van establir el 5-3 definitiu. Ara, el Palafrugell ocupa la penúltima posició amb un punt en dos partits jugats i dimecres vinent jugarà un dels partits ajornats a la pista del Manlleu.
El Castelldefels es va imposar al Bisbal Bàsquet en un final de partit trepidant. Partit igualadíssim, com era de preveure, amb un pavelló vell ple a vessar, animant el sol gironès. 76-78 final i el Castelldefels supera ara el Bisbal Bàsquet en la classificació amb un triomf més.
Tots dos conjunts sumaven 5 victòries i 2 derrotes abans del partit d'aquest dissabte. I l'equilibri de forces va ser una constant. Al final va sortir creu per als bisbalencs que en una última acció de Xavi Torrent haguessin pogut empatar i forçar la pròrroga. Revisant la jugada, s'aprecia que Torrent és objecte de falta, però l'àrbitre no la va xiular i el posterior llançament no va entrar. En la propera jornada, els baixempordanesos visitaran el Joventut B amb l'esperança de recuperar aquesta derrota tan apretada contra el Castelldefels.
En l'àmbit d'equips de Girona, destaquem la còmoda victòria de l'Uni contra l'Estudiantes. Les gironines, després del triomf a l'Eurolliga contra el Sopron hongarès, van regalar a la seva afició un partit plàcid en el qual van guanyar per 85-75 sense massa dificultats.
Fontejau va respondre com sempre, amb gairebé 5.000 aficionats. Una afició que va poder gaudir d'un maig en què les locals van portar la iniciativa i van estar molt encertades, a més, en els tirs exteriors. Tot i les baixes de Drame i Cornelius, l'Espart Girona no va donar opcions a les madrilenyes. Les habituals protagonistes en positiu, Garner, Echarri o Tolo, van contribuir decisivament a la sisena victòria de l'equip en la Lliga Femenina. Un triomf que les continua mantenint el grup capdavanter d'aquesta Lliga Femenina, juntament amb el Casademont Saragossa i el Perfumeries Avenida. I tot just abans de l'aturada de la competició per les finestres de partits de la FIBA.
El bàsquet Girona es queda sense benzina a la pròrroga i perd contra el Gran Canària. Els gironins van aconseguir forçar el temps extra després d'un partit irregular, però els canaris van jugar la pròrroga amb molta concentració i es van acabar imposant per 69-78, Sergi.
Ja són 6 derrotes en 8 jornades i cal remuntar el vol en una CB que, com es va veure aquest dissabte, compta amb equips de molta qualitat en els moments decisius. Tot i el 44-52 al final del tercer quart, l'empenta de Fontejau va donar ales al Girona per empatar a 63 i portar el maig a la pròrroga. Però el Gran Canària va saber aprofitar la precipitació i les errades locals per acabar guanyant i confirmant el per què es troben en el grup capdavanter de la Lliga CB.
Moltes gràcies a Sergi Villena per aquest repàs esportiu. 8 minuts, arribarem ja a les 9 i ara és moment de tenir una darrera conversa en aquest supermatí. Perquè és moment de saludar a Teresa Costa de l'Espai Enri Daura de Santa Cristina d'Aro. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé, preparant ja la tardor i sobretot Nadal.
Sí, perquè això ja tenim, estem mirant ja les festes de Nadal, perquè d'aquí un mes ja pràcticament hi serem de ple. Quina és la programació que es fa des de l'Espai Enri Daura de Santa Cristina?
A Santa Cristina, normalment a la tardor, fem més activitats, diríem, de socials, de col·laboració. Ara, la setmana que ve, aquest dissabte, fem el concert per l'esclerosi múltiple, coincidint amb Santa Cecília, i després, al novembre, fem el concert de Nadal per la Marató.
O sigui, aquesta és la programació que tindrem aquests pròxims, no, aquestes pròximes setmanes. Estava, no, abans de fer l'entrevista, m'anava llegint una mica a la seva pàgina web i posa que també demanen que si algú té ganes de fer arribar propostes, ho pot fer a través del correu electrònic. Sembla que hem perdut la connexió. Intentarem a veure si la podem recuperar. Encén? Bé, sembla que tenim un problema amb aquesta connexió. Intentarem recuperar-la en aquests pròxims minuts. A veure si ara la podem sentir.
A veure, ara bona sí. Bon dia.
Bones, ara sí que la sentim. Dèiem abans de que hi hagués aquest problema amb la connexió que vostès, a través del seu correu electrònic, o sigui, a la seva pàgina web, posen que poden enviar propostes a través del correu electrònic.
Exacte. Nosaltres el que fem és, si hi ha grups de música o així que tenen propostes per fer-nos, ens envien les seves propostes i els hi responem. Ara tenim ja fins al 7 de gener la programació tancada i ara ja estem començant a treballar per la primavera i l'estiu de l'any que ve.
Quan la podrem saber?
La primavera normalment ho sabrem a principis d'any, cap al gener, voltants de gener. O sigui, això va lligat amb el pressupost de l'Ajuntament, per tant, tenim pressupost de l'Ajuntament aprovat. Després podem lligar o acabar de lligar les programacions de primavera i estiu.
No sé si ens pot avançar alguna... Normalment. Algun possible espectacle.
Cada any, fa dos anys que a la primavera fem una dansa per a tots els públics. Fa dos anys vàrem fer Peter Pan, fa dos anys vam fer el Trencanous i l'any passat vàrem fer el Peter Pan. I si no hi ha res de nou, aquest mes de maig farem els Tres Mosqueters.
D'acord.
Que és un espectacle de dansa per a tots els públics, que van a famílies, amb nens, que dura una horeta, que són un grup de Barcelona, una escola de dansa de Barcelona, que ho fan molt, molt bé.
Perquè entenc que és això, no?
I ara, doncs...
Sí, digui.
Digueu-me.
No.
Digueu-me.
No, bàsicament era això, no? Era preguntar-li que veig que intenten oferir espectacles per a tots tipus de públics.
Sí, ara per Nadal, ja fa també dos anys, aquest serà el tercer que fem, és fem venir l'Orquestra Harmonia de Calella, que són uns 100 entre músics i cantants, i fem un concert de Nadal amb valsos, polques i nadales molt tradicionals. I la veritat és que té molt d'èxit perquè dura una hora i mitja, gairebé dues hores, i és un concert d'aquests... alegre, festiu, doncs on toquem un repàs d'aquests valsos i polques més coneguts i algunes nadales.
En aquest cas, per comprar les entrades d'aquests espectacles es pot fer a través del web?
Sí, a l'Espai Ridaura directament hi ha un link que posa venda d'entrades i allà ja es poden comprar les entrades. Les entrades del Nadal es posaran a la venda l'1 de desembre, o sigui, la setmana que ve.
O sigui, n'estarem molt, molt atents. No sé si quin és el preu d'aquestes entrades.
Les entrades són uns preus molt assequibles. S'han pagat 5 euros.
O sigui, és aquí...
És un preu per tothom pot accedir-hi. Vull dir, no són preus astronòmics. L'Ajuntament assumeix que és un interès... la cultura és un interès general i assumeix el cost de totes aquestes contractacions. I és ben bé una quantitat simbòlica el que estem pagant al públic.
Ja estem pràcticament en els darrers instants. No sé si vol afegir una darrera qüestió.
A més, en l'Espai Ridaura també fem classes de música, és l'Escola de Música de Santa Cristina, està localitzada en el mateix Espai Ridaura, i també fem classes de teatre, que vam començar fa un parell d'anys a l'Escola de Teatre, i de mica en mica va creixent. Ara ja són una trentena d'alumnes que fan teatre. També el teatre és els dijous a la tarda i la classe, l'escola de música és dilluns, dimarts i dijous. Hi ha nens des de 4 fins a 16 o 18 anys.
Doncs, Teresa Costa, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al Supermatí i per haver-nos explicat tota la darrera actualitat de l'Espai Enri Daura de Santa Cristina d'Aro. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Darrers instants d'aquest Supermatí d'avui, dilluns 21 de novembre. És moment de repassar quina és la previsió meteorològica.
Dilluns amb cel entremig i molt tapat. Al matí vent de component sud i no es descarta alguna gota o plugim. De cara a la tarda i nit ens creu un sistema frontal més actiu que portarà pluja i, rere el seu pas, vent de component nord amb alteració de la mar. Tot i la manca de sol, la temperatura mínima no serà tan baixa com el passat cap de setmana i es situarà entre els 5 i 8 graus la propera nit, amb una màxima que avui rondarà els 16 graus.
Doncs bé, moltes gràcies, Albert Aparicio, per aquest darrer repàs meteorològic aquí en aquest espai. Recordem doncs, que demà, a partir de les 8 del matí, tindreu una nova edició del Supermatí per tornar a actualitzar totes les dades, totes les informacions de la nostra comarca. Salutacions de qui us ha acompanyat, en Ferran Castelló. Que passeu un molt bon dia. A reveure.